7 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, som-hi, peu a terra, que ja és dimecres. Dimecres 13 de maig del 2020. Hi ha ruixats a aquesta hora a les comarques de Lleida i punts de les comarques de Girona i també de Barcelona. Ara de bon matí afectaran qualsevol punt de Catalunya, però ràpidament quedaran concentrats al Pirineu. A la resta, el sol guanya protagonisme i les temperatures s'enfilaran més que ahir, en molts casos amb màximes d'entre 23 i 27 graus. L'Organització Mundial de la Salut recomana que el curs escolar es reprengui amb un seguit de mesures de seguretat que passarien, per exemple, per mantenir una distància de seguretat d'un metre entre pupitres i també el pati, fer classes també, si és possible, a l'aire lliure, establir 3 torns lectius a secundària, matí, tarda i vespre, i que el servei de menjador es faci a classe, assegut als pupitres si cal, si no es pot trobar prou espai per garantir la separació als menjadors. Unes propostes que arriben quan fa 2 mesos avui clavats que nens i adolescents van deixar d'anar a escola i el dia que comença la preinscripció escolar, que es farà majoritàriament, com no podia ser d'una altra manera, de forma telemàtica. Avui volem saber com està afectant la pandèmia al curs vigent i també com creieu que afectarà el curs que ve. Per això demanem la participació només de mestres i directors d'escoles i instituts. Només mestres i directors d'escoles o instituts. Què us esteu trobant, com ho esteu vivint, com creieu que serà el curs que ve. Notes de veu breus a partir d'ara al WhatsApp del Món RAC1. 669-10-10-10. Repeteixo, breus, per l'amor de Déu. Notes de veu breus al WhatsApp del Món RAC1. 669-10-10-10. Tot això el dia que saludarem avui una eminència, el doctor Carlos Cordón Cardó, patòleg de l'Hospital Mount Sinai de Nova York. Seran temps de tertúlia amb Francesc Marc Álvaro, Ana Gómez, Ramon Rovira, Concepció Baray i Xavier Domènech. Li preguntarem per l'estudi que ha dirigit a Nova York i que conclou que les persones amb símptomes lleus, positius per Covid-19 i que no han hagut d'ingressar a l'hospital generen anticossos i, per tant, són immunes. Però també parlarem del que publica La Vanguardia, que explica que el govern d'Espanya i la Generalitat preveuen que tots els treballadors que hagin donat positiu en una PCR haurien de donar negatiu abans de tornar a la feina. Mentrestant, el País afegeix avui que el Ministeri de Sanitat estudia l'ús de mascaretes perquè sigui obligatoris a tots els espais públics. Ara ho expliquem. A tot això, Pedro Sánchez vol tenir el marge de maniobra igual que el que té ara de control del desconfinament, sense haver de patir políticament, perquè el Congrés ho avali. Per això la Moncloa treballa amb una nova pròrroga de l'estat d'alarma, però en aquest cas, per si de cas, li fotem d'un mes, el doble del que demanava la cambra fins ara. L'executiu ja ha posat en contacte amb els partits de l'oposició per obtenir el seu suport. Ara bé, el PP ja li ha avançat que Turrup Violes. Que no. Un dimecres que també saludarem Xavier García Albiol, nou alcalde de Badalona, per incompareixença dels partits d'Esquerra. Guanyem i el PSC van protagonitzar un esperpent quan van ser incapaços de posar-se d'acord en el temps que repartien l'alcaldia, i això va fer servir en safata de plata al candidat del PP, que va ser la llista més votada a les últimes eleccions municipals a Badalona. Tian Riba trepitjarà l'ull de poll, i cap a les 11, els bits amb el Josep Maria Ganyet i en Jordi Celles, en qui parlarem de l'increment del consum de mòbil, tauletes i ordinadors durant el confinament, i els demanarem consells per esborrar aquesta quantitat indecent de memes, vídeos, fotografies, àudios que tenim als nostres mòbils. Com ho hem de fer? Avui, classe, això és una idea que em va donar l'Obertit l'altre dia. Com ho hem de fer? A partir de les 11, sisplau, agafeu el telèfon mòbil, tauletes, i us ho resoldrem amb el Ganyet i els Celles. I després la lectura de la premsa del Cor en Diagonal amb Nacho de Sanahuja i Ramon Bartolí. I amb els Solans i el Diàling, com sempre, al migdia. Són les 7:03. Benvinguts al món.
A RAC 1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Joan Lluís García, Mònica Usart, Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Juan Lu?
Doncs sí, que avui comença la preinscripció escolar, o fa com mai abans s'havia fet, fora de termini, majoritàriament de manera telemàtica. Ara bé, el Departament d'Educació ha reservat uns dies, del 19 al 22, que és quan acaba el termini, perquè les famílies que no puguin fer-ho per internet puguin anar físicament al centre. S'hauran, això sí, de demanar cita prèvia, tant sí com no. En tot cas, inscripció s'obre just el dia que es compleixen 2 mesos des que els nens no van a classe, i el dia també que llegim a La Vanguardia la proposta que fa l'Organització Mundial de la Salut per retornar a les escoles. Segons aquesta idea, es recomana mantenir un metre entre pupitres, també al pati, augmentar el nombre de mestres per poder reduir la xifra d'alumnes i la ràtio en cada aula, i que els horaris d'estudiants i mestres de secundària es distribueixin al llarg del dia, s'amplint torns de matí, tarda i també a la nit.
Avui, de fet, parlarem molt del tema d'educació al món RAC1. Volem saber com afectarà o com afecta la pandèmia al curs que ve, el curs vigent, però també el del curs que ve. Per això avui demanem la participació de mestres i directors d'escoles i instituts. Com us, us esteu trobant, com esteu vivint, com creieu que serà el curs que ve. Notes de veu breus a partir d'ara mateix al WhatsApp del món RAC1, que recordeu és el 669-10-10-10. Una cosa més, Juanlu?
Sí, que segons explica La Vanguardia, ara durant el desconfinament, Salut canviarà l'estratègia, com que té més possibilitats de fer testos, també demanarà que aquells que hagin donat positiu per coronavirus hagin de passar una nova prova PCR abans de reincorporar-se a la feina, per saber si ja són negatius o no. Quan donin negatiu, podran anar a treballar amb mascareta fins que passin 14 dies des que es va iniciar els primers símptomes. Això que vol Salut, però al País de Gim hi expliquen que el govern espanyol té sobre la taula la possibilitat d'obligar tothom a portar mascaretes als espais públics, de manera obligatòria. Segons el diari, dilluns el ministre de Sanitat va demanar l'opinió als responsables de salut de les comunitats autònomes durant el Consell Interterritorial de Sanitat. De moment, però, recordeu que només són obligatoris al transport públic i recomanades en aquells llocs on no es pugui mantenir la distància mínima de seguretat.
Què més?
Doncs mira, podem llegir una entrevista del diari El País, una entrevista destacada pel sector del turisme. És el comissari europeu d'Economia, Paolo Gentiloni, que assegura que hi haurà temporada turística d'estiu aquest any. Es mostra confiat que es pugui salvar com a mínim un 60%, diu, de l'activitat d'un sector que és clau, per exemple, per un país com Catalunya. I assegura que la comissió vol treballar urgentment en tres sentits. Primer, en fixar d'una manera clara les mesures de seguretat, després la de coordinar la reobertura de fronteres entre els països europeus i, per acabar, preservar els drets dels consumidors.
Més coses.
Destaquem també el que publiquen avui la majoria de diaris en portada, que ha pogut també confirmar RAC1 aquest vespre, que és que Pedro Sánchez es planteja demanar una nova pròrroga de l'estat d'alarma, però aquesta vegada no seria pas de dues setmanes, sinó d'un mes. De fet, la Moncloa ja està intensificant les converses per aconseguir els suports necessaris la setmana vinent al Congrés. Hi ha hagut contactes fins i tot amb el PP, que, això sí, ja ha avisat en aquest cas que no en vol sentir ni a parlar. De fet, Pablo Casado ha anunciat ja que hi votaran en contra, però el govern espanyol insisteix que cal mantenir-lo. N'ha parlat la ministra portaveu, María Jesús Montero.
Se está produciendo una salida ordenada que por su propio efecto afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos, y esos derechos fundamentales, la forma más garantista que la Constitución prevé para que se puedan poner en valor los derechos a la salud con el de la libertad de movimiento de los ciudadanos, es la promulgación del estado de alarma, en donde interviene el Congreso de los Diputados.
De fet, la Moncloa s'ha posat ja en contacte a fer-ho amb els grups de Ciutadans, PP i Junts per Catalunya. Si finalment Sánchez demana la pròrroga de l'estat d'alarma, s'hauria votat dimecres de la setmana que ve al Congrés.
L'ampliació de l'estat d'alarma per un mes suposaria estendre'l pel cap baix gairebé fins a Sant Joan.
Sí, la data ara sembla llunyana, però el cert és que no hi haurà cap territori de l'estat que superi totes les fases de la desescalada fins aleshores. Segons, si més no, el calendari i el ritme actual, i precisament l'argument de la Moncloa per garantir l'estat d'alarma és prohibir els desplaçaments fora de les comunitats autònomes fins que no s'hagin superat totes les fases. En el cas de Catalunya, el govern anunciarà entre avui i demà quines noves regions proposa que passin a la fase 1 del desconfinament. A partir de la setmana que ve, el govern assegura que en totes la recuperació evoluciona favorablement, atribueix l'increment de casos dels últims dies en bona mesura a l'increment dels testos que s'estan fent a les residències, i això detallava la consellera de Salut, Alba Vergés.
Podem fer propostes en alguna altra regió sanitària i, per tant, doncs, que puguem avançar en aquest desconfinament. Vam dir, comencem, això no pararem, no volem esperar 15 dies, potser no podrà ser tot arreu, però no volem esperar 15 dies a fer una nova proposta.
Ahir, per exemple, es van confirmar gairebé 400 positius nous entre diagnosticats en prova PCR i els sospitosos. A Catalunya ja haurien agafat el Covid-19 gairebé 242.000 persones. Pel que fa a les morts, segons les dades que ha publicat aquesta nit el Departament de Salut, han perdut la vida pel virus a les 24 hores 103 persones, i des que va començar la pandèmia més d'11.000.
Què més tenim?
Que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se li acumulen noves polèmiques. Aquesta nit el diari Punt.es ha publicat que no només ocupa la suite d'un hotel des del 16 de març, que no està clar molt bé qui l'està pagant tampoc i que la va fer servir per treballar, sinó que també utilitza una altra habitació per dormir. Tot plegat precisament després que hi sortissin les primeres informacions que apuntaven que des que va donar positiu per coronavirus el 16 de març, pràcticament fa dos mesos, Díaz Ayuso estava allotjada en una suite d'un hotel situat a prop de la Puerta del Sol i que és propietat de l'empresari Quique Sarasola, amic de la presidenta madrilenya. El responsable de l'hotel van fer un comunicat en què asseguren que Díaz Ayuso pagarà la factura personalment, que és de 80 euros per nit, per tant, uns 6.000 euros al mes. Però aquí hi ha un altre element a tenir en compte, i és que ahir, per sorpresa de tothom, la Comunitat de Madrid va publicar una adjudicació, dit, de més de 560.000 euros en aquesta empresa hotelera on s'allotja la presidenta de la comunitat. El contracte va ser retirat hores després i es va atribuir a un error.
Ui. 7 i 9 minuts. Alguna cosa més d'aquesta nit i matinada, Juanlu?
Sí, en clau econòmica. Pimec avisa que malgrat les ajudes del govern espanyol hi ha moltes empreses que no tornaran a aixecar la persiana. És el que temen. Des de la patronal avisen que les línies de crèdit del govern espanyol no acaben de resoldre els problemes de liquiditat de les petites i mitjanes empreses, sinó que el que fan és ajornar-los en el temps. En una entrevista aquesta nit al 9C, el director del Departament d'Estratègia i Finançament de Pimec, Pere Cots, ha deixat clar que en alguns casos amb els préstecs no n'hi haurà prou.
Per una banda queda insuficient i per l'altra moltes empreses quedaran amb la motxilla més carregada però sense haver tingut tota la liquiditat que necessitaven. És a dir, ens podem trobar en situacions de risc a un any i mig, dos anys vista. No? El problema s'ajorna.
Pimec també lamenta que els autònoms, petits comerciants i el sector turístic, de qui ara parlàvem, són els que més els està costant accedir precisament a aquesta línia de crèdit. Això raó en els criteris de risc amb què treballen les entitats bancàries.
I pel que fa als esports, Gerard, tenim alguna cosa d'aquesta nit o matinada?
Sí, protagonisme per Edwin Congo, l'exjugador del Real Madrid i d'altres equips espanyols de futbol, que assegura que és innocent després que la policia l'interrogués durant una hora en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues. El colombià s'ha defensat, està en llibertat i diu que no té res a veure amb aquesta pràctica. De tot plegat n'ha parlat aquesta nit a Mega.
Yo soy inocente, no he hecho absolutamente nada que tenga que ver con la venta o fabricación o cualquier cosa que tenga que ver con cocaína. O sea, hay un indicio lógico porque estoy vinculado con una serie de gente que está metida ahí.
Congo també admet que es fa amb tothom i que a partir d'ara potser haurà de vigilar de qui s'envolta, tal com li ha recomanat la policia. De moment està a l'espera de passar a mans del jutge.
I a tot això encara un parell de coses més d'aquesta nit i matinada pel que fa als esports, Gerard.
Sí, a segona divisió, els jugadors de l'Elx es planten i es neguen a entrenar-se com a protesta per l'ERTO del 70% que els han aplicat. De fet, ja avui mateix no s'exercitaran, creuen que amb la tornada dels entrenaments individuals superen el 30% de l'activitat que els pertoca i demanen renegociar les condicions. I una notícia que ens arriba des de Portugal perquè s'ha confirmat que la Lliga de Futbol es reprendrà a partir del 4 de juny. Per tant, una Lliga Europea més que torna, recordem que l'Alemanya arrencarà una altra vegada aquest mateix dissabte.
Molt bé. Són les 7 i 12 minuts.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
No, tampoc. És Aigües de Barcelona que patrocina l'Espai del Temps. Hola, Mònica Usar, què? Explica'm.
Doncs mira, encara està plovent ara mateix a moltes comarques. Hem tingut una nit de tempestes i ara mateix hi ha ruixats repartits per punts del Pirineu, Prepirineu, també cap al Pla de Lleida, hi ha ruixats cap a la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, i també plou una miqueta cap al Vallès Oriental, sobretot, també cap al Barcelonès i al Maresme. Ruixats que ara de bon matí poden afectar qualsevol punt del país, però ràpidament quedaran restringits en punts del Pirineu i a la resta s'obriran clarianes i avui tindrem un dia força tranquil i amb moltes estones de sol. I puja la temperatura diurna, màximes avui de 22 a 27 graus i ara mateix també temperatures més altes que ahir, 15 graus a Sant Pere de Ribes i també a Barcelona, 16 a Tarragona, 14 a Lleida i a Girona i 12 graus a Olot. I atenció, demà que arriben pluges, de bon matí ja trauran el nas per les Terres de l'Ebre i després s'estendran ràpidament cap a la resta i fins i tot seran localment intenses. I sembla que aquest temps insegur també s'allargarà divendres i al cap de setmana.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures en paper que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem un euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que es passi de factura en paper a factura digital. Entra a joemcoronoambaigua.cat i passa't a la factura digital.
Ja ho sabíem abans d'anar a dormir, però convé repassar que el nou alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que avui passarà pel món a RAC1, assegura que torna al capdavant de la ciutat per gestionar un dels moments més complexos.
Sí, la carambola inesperada li va acabar sortint bé, li va sortir cara, i la falta d'entesa entre els partits d'esquerres va deixar en safata l'alcaldia líder del PP, que ja va ser el que recordava Albiol entre el 2011 i el 2015. Ara estén la mà a l'oposició per arribar a grans acords davant la crisi econòmica que vindrà precisament després del coronavirus.
Només ho aconseguirem si treballem tots en la mateixa direcció. Per això vull fer arribar un missatge molt clar a tots els veïns i a totes les veïnes de la nostra ciutat. Governaré per tothom, per als que m'han votat i per als que no m'han votat també. Vull que els hi quedi una cosa ben clara. Soc més militant de Badalona que del meu partit polític.
I va assegurar també que s'hi deixarà la pell per recuperar el prestigi de la ciutat.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Pràcticament un quart de vuit.
La xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes, al trànsit des del RAC, com sempre, amb Bernat Martínez. Bon dia, Bernat.
Bon dia. Circulació fluida aquesta hora del matí a la xarxa viària catalana. Únicament, però, es formen algunes aturades a l'AP7, tot just a la sortida de Ripollet en direcció Girona. I pel que fa al volum del trànsit, una nova jornada a l'àrea metropolitana de Barcelona, on veiem que es manté una quantitat de vehicles al voltant del 50% del que seria habitual en un dia normal abans de l'estat d'alarma. També estarem recordant que continuen a venir controls de mobilitat arreu del país. Poden provocar algun tall en alguna sortida, amb excepcions dels transports de mercaderies, i també es mantenen els controls fronterers d'entrada al país. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
El primer dia que vas estrenar el teu SEAT, de l'emoció, et vas passar 27 minuts ajustant el retrovisor i tot el dia dient «Ei, ei, els peus aquí no», perquè estiguis tot perfecte. Tingueu tot a punt i viu l'emoció de la primera vegada un altre cop. Ara, si el teu SEAT necessita anar al servei autoritzat per la teva tranquil·litat, li fem una higienització amb busó gratis. SEAT Contigo. Què necessites avui?
El diàling. Hola, bon hombre, què tal?
Hola, bon dia de nou. Mira, avui al diàling vintage us porto un clàssic, que és un atac de riure que no pot evitar el locutor quan comença a llegir el guió i se n'adona que podria tenir un segon sentit. I això que és de la ràdio aquella seriosa d'abans, però l'home no ho pot evitar.
Y este es el amor que suele durar y afincar, y en el que no hace mella el paso del tiempo. Lo que entra con dificultad no sale con facilidad, pero es el proverbio. Y esa es también mi opinión.
Adéu.
És que
separadors van molt bé.
La frase és el que entra con dificultat, no sabe com dividir també. Va acompanyada de la música de trompetes. Ai, Déu. Són les 7 i 17 minuts, recull Xavi Sierra.
RAC 1.
Cuideo, ara més que mai, es compromet a garantir el benestar de les persones grans. Contacta amb nosaltres, Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili. Cuideo.
Hola, em dic Núria Sánchez i treballo atenció al client a Lloguer Segur. Seguim atenent a tots els propietaris i llogaters des de les oficines de serveis imprescindibles que pots consultar a la nostra web o a través del nostre telèfon.
Truca ara al 902 37 57 77 o entra a lloguersegur.cat. Lloguer Segur. Continuem treballant per tu.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clínica-migmasculina.com.
Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Renovada.
El món a RAC1.
Vinga, 7 i 18. Fins a dos quarts de vuit del matí, repassant altres notícies del dia. La planta d'Iquoxe que va esclatar a la Petroquímica de Tarragona no preveia que una explosió pogués afectar la població que hi viu més a prop. L'anàlisi de riscos del reactor preveia una afectació màxima en un radi de 34 metres. Però el cert és que l'accident del gener, un fragment va sortir volant més de 2 quilòmetres fins que va impactar en un bloc de pisos. A més, gairebé 4 mesos després, encara no se saben les causes de l'explosió. El cas continua sota secret de sumari. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Isabel Ferrer, la directora general de Protecció Civil, va explicar ahir a la comissió d'investigació oberta al Parlament perquè en un primer moment no es va relacionar l'esfondrament d'un pis al barri tarragoní de Torreforta amb un veí mort i l'explosió de la petroquímica.
Per una de les parts del reactor que s'havia projectat 2,5 quilòmetres, perquè el radi màxim d'afectació era de 34 metres.
La màxima responsable de Protecció Civil va afegir ahir que l'empresa no va informar de res ni va demanar ajuda fins 50 minuts després de l'explosió. Una falta greu que des del Centre de Coordinació de les Emergències de Catalunya no s'atribueix a la mala fe de l'empresa, sinó a la incapacitat d'Iquoxe de respondre a una explosió que encara avui ningú ha explicat per què es va produir i que, segons consta, els plans d'emergència no s'hauria d'haver produït mai.
Gràcies, Esteve. De Tarragona ens desplacem ara a Barcelona, on una aplicació mòbil permetrà demanar qualsevol taxi de manera telemàtica. Així ho han acordat l'Ajuntament de la capital i el sector del taxi podria començar a funcionar a finals d'any, Mònica Folquet.
A través de la geolocalització, els usuaris podran demanar vehicles sense haver-se d'esperar amb la mà alçada al carrer. Ajuntament i taxistes creuen que és la millor solució possible per reactivar el sector i també per donar confiança als usuaris. La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, explica les passes a seguir abans de posar-la en marxa.
La primera és la geolocalització de tots els taxis. La segona fase, integrar-los a tots en la plataforma ja de mobilitat que té l'àrea metropolitana. La tercera fase serà la de poder realitzar el pagament a través d'aquesta app.
L'Ajuntament reconeix que el més complicat serà garantir la privacitat i la seguretat del pagament via aplicació. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, celebra l'acord i creu que marcarà un abans i un després en la mobilitat urbana a les grans ciutats.
Estamos convencidos de que se ha abierto un melón y una vez más el área metropolitana y esperemos que también la Generalitat de Cataluña pues vuelve a ser la punta de la lanza del taxi nacional. Y me atrevería a decir europeo porque no sé si existe una aplicación pública como la que vamos a tener en Barcelona, en el área metropolitana.
També s'habilitarà pels taxis el servei de neteja i desinfecció que actualment utilitzen els autobusos de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I a Lleida, la Paeria ha instal·lat datàfons a tots els autobusos urbans i a partir d'ara els usuaris només podran pagar amb targeta qualsevol bitllet, també el senzill. L'objectiu és evitar contagis quan es paga en efectiu. Des de Lleida, Mariona Rebull, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una mesura pionera a tot l'estat espanyol i per la qual ja s'han interessat altres ciutats. Així doncs, i a partir d'ara, els usuaris que no disposin de les targetes multiviatge han de fer el pagament dels bitllets senzills a través dels datàfons i en cap cas amb diners en metàl·lic. Aquesta és una de les mesures sanitàries que s'han implementat a tota la flota que està activa durant la fase d'alarma. També s'han col·locat als vehicles mampares als llocs de treball dels conductors per evitar el contacte directe amb els passatgers. Això suposa que aquests últims ja poden tornar a accedir al vehicle per la porta davantera. Continuen vigents la resta de mesures com l'obligatorietat de l'ús de mascareta o la limitació de la capacitat dels vehicles al 50%. Les línies continuen funcionant amb una reducció de freqüències que està previst que es vagin incrementant a mesura que se superin les diferents fases de desconfinament.
7:22, abordem informacions lligades a la gestió del coronavirus. Salut ja ha fet la prova PCR a 9 de cada 10 persones que viuen a residències de gent gran i aquesta setmana acabaran de repassar tots els centres. Són més de 60.000 usuaris i 4.000 treballadors. El departament es va fer càrrec de les residències davant els estalls que estava provocant el coronavirus. Des de llavors ha fulminat la direcció d'11 residències que no garantien una atenció correcta. L'última ha estat la Vidal i Aunós de Barcelona, que gestionava l'empresa Eulen. És la residència on fa 2 mesos van detenir 2 treballadors per maltractaments i abusos sexuals a una dona amb Alzheimer que hi vivia. La decisió d'expulsar l'empresa, però, en principi no té res a veure amb aquest cas, Benet Íñigo.
Els 2 maltractadors, a qui uns familiars van gravar amb una càmera oculta, estan en presó preventiva. Afers Socials va dir llavors que investigaria també si la direcció en tenia alguna responsabilitat, encara que fos per omissió o negligència. Sospiten que els gestors de l'empresa Eulen van fer oïdes sordes als indicis que podien tenir. Ara, Salut, que assumit la gestió de les residències, creu que no estaven preparats per atendre correctament els residents. La Vidal i Aunós està avui tot just a la meitat de la seva capacitat, però els propers dies hi tornaran persones que han estat a l'hospital i han superat el coronavirus i que necessitaran una atenció especial. Després de retirar la gestió a Eulen, Salut l'ha atorgada a la Fundació Bellaterra.
Per cert, la Fundació Pasqual Maragall estudiarà els efectes del confinament en la salut física i mental de persones amb antecedents d'Alzheimer i les que cuiden els pacients.
Investigaran 2.500 persones sanes que ja formen part de l'estudi Alfa de la Fundació Pasqual Maragall per prevenir l'Alzheimer. Són familiars de persones amb la malaltia o que tenen una predisposició genètica a tenir-la en el futur. L'estudi vol veure l'impacte de l'aïllament social durant el confinament en 4 grans àmbits: la salut mental, l'estil i qualitat de vida, la salut cerebral i l'impacte en les dones, sobretot les que cuiden d'altres.
En plana econòmica, el 35% dels negocis de Barcelona podrien no tornar a aixecar la persiana després de la crisi del coronavirus, ho diu un informe de Barcelona Oberta que agrupa 2.000 comerços de la ciutat. Alhora, segons l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya, el 78% de les companyies amb propietaris de menys de 40 anys sortiran en vida de la crisi econòmica, Jordi Bracons.
Barcelona Oberta aglutina establiments dels 20 eixos comercials més cèntrics de la capital. Doncs bé, només el 37% confia en recuperar el seu volum de feina precrisi. El consorci exigeix ajudes reals a les administracions, ho explica el seu president, Gabriel Gené.
No han pres mesures reals d'ajuda en els lloguers, tampoc s'han pres mesures
respecte al finançament, perquè el finançament que vam prometre de moment no ha arribat. La gent té que pagar les factures a canvi de res.
Més de la meitat d'aquests comerços reconeixen que el 15% de les seves despeses mensuals van destinades a pagar el lloguer. Per la seva banda, els joves empresaris catalans asseguren que 3 de cada 10 dels menors de 40 anys no han patit cap problema econòmic. En bona part ho vinculen al fet que el 86% ja tenien implementat el teletreball i això ha reduït l'impacte negatiu a la tresoreria d'aquestes empreses i també pel que fa a la reducció de plantilla. Tot i això, gairebé 2 de cada 10 d'aquestes companyies confessen que perdran el 50% de la seva facturació anual.
En aquest sentit, Pimec avisa que les línies de crèdit ICO del govern espanyol no solucionen els problemes de liquiditat de les petites i mitjanes empreses, sinó que només l'ajornen un temps.
La patronal, a més, denuncia que el 36% de l'import de l'ICO s'utilitza per reestructurar el deute anterior que les empreses tenien amb entitats bancàries. En una entrevista al 9C, el director del Departament d'Estratègia i Finançament de Pimec, Pere Cots, va deixar clar que en alguns casos els préstecs no seran suficients.
Per una banda queda insuficient i per l'altra moltes empreses quedaran amb la motxilla més carregada però sense haver tingut tota la liquiditat que necessitaven. És a dir, ens podem trobar en situacions de risc a un any i mig, dos anys vista. El problema s'ajorna.
Cots lamenta que els autònoms, petits comerciants i el sector turístic són els que tenen més dificultat per accedir als ICO pels criteris de risc amb què treballen les entitats bancàries.
4 minuts i seran 7:45. En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic prepara la seva edició més digital arran del Covid-19. El festival, que se celebrarà del 16 al 19 de setembre, traslladarà l'activitat professional a la xarxa i oferirà concerts en línia enregistrats prèviament. Maria Cusó.
La crisi pel coronavirus ha obligat el Mercat de Música Viva de Vic a replantejar-se. Amb el repte de mantenir l'esperit del mercat però canviar-ne la forma, es faran pitchings i seminaris web per internet. També hi haurà actuacions obertes a tothom que s'hauran gravat prèviament. En parla el director artístic del mercat, Marc Lloret.
Els concerts d'aquest any s'enregistraran uns dies abans de la celebració del propi mercat. El que farem és encarregar un equip de realització que enregistri aquestes actuacions que gaudiran dels dos escenaris de l'entitat de Vic, tant l'auditori com el teatre, i també de les seves condicions tècniques. Pel que fa al SOS, farà un enregistrament per pistes per garantir la seva qualitat.
Tot i això, també hi haurà concerts en directe adaptats a les normes de seguretat i amb limitació d'aforament. Tots els continguts estaran disponibles en línia de manera gratuïta.
I a 7:27, un dia més, obrim l'agenda cultural del confinament amb propostes culturals per fer una mica més lleugers aquests dies. Atenció als fans de Liam Gallagher, perquè ja hi ha data de publicació del seu proper disc, 12 de juny. De l'MTV Unplugged, un treball que havia de veure la llum fa setmanes però que es va aturar a causa del coronavirus.
El disc és una gravació del concert que va fer l'estiu passat a l'icònic City Hall de Hull, Anglaterra, en format acústic. El va produir la cadena MTV i va comptar amb la participació de 24 músics. El petit dels germans Gallagher va tocar temes dels seus àlbums en solitari i clàssics d'Oasis. El treball es publicarà en format CD i vinil.
En plataformes, el musical Hamilton arribarà a Disney Plus un any abans del previst. La gravació d'aquest gran musical de Broadway s'estrenarà a la plataforma el 3 de juliol.
Per tant, de moment no arribarà als cinemes. La gravació de l'obra de teatre es va fer el 2016 i adaptar-la al cinema ha costat uns 70 milions d'euros. La trama, narrada a ritme de rap, explica la creació de la Constitució dels Estats Units. Hamilton ha guanyat 11 premis Tony, un Grammy, un Olivier i un Pulitzer.
Per cert, Broadway, que ahir va confirmar que mantindrà els teatres tancats almenys fins al setembre. Fa uns dies havia dit que tenia intenció de reobrir a principis de juny. I la nova pel·lícula de Christopher Nolan s'estrenarà amb un llibret explicatiu.
We all believe we've run into the burning building.
Es tracta de Tenet, un thriller d'espionatge i viatges en el temps que està previst que s'estreni el 17 de juliol.
Tot i que la crisi del coronavirus fa perill aquesta data, Christopher Nolan no vol ni sentir a parlar d'un ajornament o estrenes en línia. La pel·lícula, protagonitzada per Robert Pattinson, explica la història d'un home que ha d'intentar evitar la Tercera Guerra Mundial. L'estrena anirà acompanyada d'un llibre explicatiu que explicarà com s'ha creat.
I acabem amb una última proposta cultural, perquè l'Ajuntament de Barcelona publica Barcelona Títol Provisional, un viatge literari que ressegueix l'empremta de 8 grans escriptors del segle XX, com Mercè Rodoreda o Manuel Vázquez Montalbán.
Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sabem, Mònica Folquet, Xavi Sierra, Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, que avui comencen les preinscripcions escolars arran de la pandèmia. La majoria es faran per via telemàtica fins al 22 de maig. Els que no puguin fer-la així podran demanar cita prèvia als centres escolars per anar-hi la setmana vinent. L'OMS recomana que quan tornin les classes presencials hi hagi un metre de distància entre nens tant a les aules com al pati.
Pedro Sánchez es planteja demanar la pròrroga d'un mes de l'estat d'alarma en comptes de dues setmanes. Fins ara ha trucat als dirigents de PP, Ciutadans i Junts per Catalunya per demanar-los suport. Els populars ja li han dit que se'l pinti a l'oli.
La Generalitat anunciarà entre avui i demà si proposa que alguna regió més passi a la fase 1 del desconfinament la setmana vinent. El govern apunta que l'increment de contagis és perquè ara es fan més testos a les residències.
Preocupació a Tarragona per l'incompliment de les distàncies de seguretat en algunes de les terrasses dels bars que han tornat a obrir els últims dos dies. L'Ajuntament ha posat en alerta la Guàrdia Urbana i Protecció Civil i posarà multes si troba noves infraccions.
El sector del turisme posa el crit al cel arran de l'anunci del govern espanyol d'imposar una quarantena de dues setmanes a tots els que vulguin accedir a territori espanyol. Creu que això espantarà els estrangers que es plantejaven venir a l'estiu.
La ciutat xinesa, on va aparèixer els primers casos de coronavirus, farà testos massius als seus 11 milions d'habitants. Les autoritats de Wuhan ho han decidit després de detectar un petit rebrot en una comunitat residencial.
El nou alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura que torna al capdavant de la ciutat per gestionar un dels moments més difícils i promet mà estesa. Finalment, el PSC es va desmarcar de Dolors Sabater i va deixar encefat a l'alcaldia el líder del PP.
I Fèlix Millet, Jordi Montull i l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, tenen fins al 25 de juny per entrar a la presó. L'Audiència de Barcelona ha decidit executar la sentència del cas Palau un cop l'ha confirmat el Tribunal Suprem.
I als esports, Edwin Congo assegura que és innocent després que la policia l'interrogués en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues. L'exjugador del Real Madrid està en llibertat i a l'espera de passar a mans del jutge.
Pel que fa al temps, Mònica Usar, com serà aquest dimecres? Bon dia.
Bon dia, doncs mira, de moment el comencem amb pluja a moltes comarques, ara mateix està plovent en sectors del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, també punts del Pla de Lleida i cauen gotes cap al Vallès i al Maresme. Unes pluges que ara de bon matí poden descarregar qualsevol punt del país, però ràpidament quedaran concentrades en sectors del Pirineu. En canvi, la resta del país, el sol guanyarà protagonisme i l'ambient serà més càlid al centre del dia. I atenció, que demà arriben pluges al matí ja cap a les comarques del sud i després s'estendran ràpidament cap a la resta del país. I ara mateix 15 graus a Barcelona i Tarragona, 14 a Lleida i Girona, 10 a la Seu d'Urgell i 12 graus a Vic.
I amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
Doncs la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona ara mateix és bona, fins i tot s'han batut rècords aquests dies amb la concentració més baixa mai registrada de diòxid de nitrogen, que ha baixat més del 80% gràcies a la baixa circulació de cotxes i també a la pluja. Ara mateix al centre de Barcelona amb 11 micrograms metre cúbic.
A Naturgy impulsem el desenvolupament sostenible de la societat, garantint el subministrament d'energia competitiva, segura i amb el màxim respecte pel medi ambient.
I ara el trànsit, anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC amb el Bernat Martínez. Bon dia.
Bon dia. La circulació es manté fluida a aquesta hora del matí a gairebé tota la xarxa viària catalana, amb excepció, però, de l'AP7, on continuen formant-se aquest petit tram de densitat a la sortida de Ripollet en direcció Girona. Pel que fa al volum del trànsit, també veiem que l'àrea metropolitana de Barcelona es manté aquesta dinàmica, aquesta quantitat de vehicles que gira al voltant del 50% del que seria habitual en un dia normal abans de l'estat d'alarma. I acabem recordant també que continuen a venir controls de mobilitat, poden afectar en algun tram de la xarxa viària amb excepcions per als transports de mercaderies. També es mantenen els controls fronterers d'entrada al país. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
La xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya patrocina aquest espai.
El primer dia que vas estrenar el teu SEAT, de l'emoció, et vas passar 27 minuts ajustant el retrovisor i tot el dia dient «Ei, ei, els peus aquí no, perquè estiguis tot perfecte». Tingueu tot a punt i viu l'emoció de la primera vegada un altre cop. Ara, si el teu SEAT necessita anar al servei autoritzat per la teva tranquil·litat, li fem una higienització amb busó gratis. SEAT Contigo. Què necessites avui?
Són les 7:34 minuts. Ara, com sempre, comencem la lectura de la premsa en diagonal. Albert Sort, bon dia.
Bon dia.
Ana Ballonesta, bon dia.
Bon dia.
Xavi Sala, bon dia.
Bon dia.
Avui als diaris hi ha molts dubtes sobre la norma del govern espanyol que fixa una quarantena de 15 dies pels turistes que arriben a Espanya.
Sí, Jordi Juan a La Vanguardia els acusa de jugar amb nitroglicerina. Diu que no es pot actuar d'aquesta manera quan hi ha un sector en crisi que està a punt d'explotar. I acaba dient, tant de bo s'arribi avui a un acord i la Unió Europea actuï de forma coordinada a l'hora de fixar les quarantenes.
El país, Guillermo Altares, hi veu sentit si només es fa durant la pandèmia, però alerta del problema que suposaria que es prolongués per imposar més controls fronterers. Per això demana garanties pels ciutadans que recuperaran els drets després de la crisi.
El Mundo creu que això és el cop de gràcia pel sector turístic perquè arruïna les perspectives, sobretot la de les illes. Per aquest motiu reclama el govern espanyol que treballi de manera més selectiva per intentar salvar el sector.
A la Razón, Macarena Gutiérrez també es pregunta si és una mesura necessària en aquest punt de la pandèmia i si serà el cop de gràcia pel turisme, i conclou: hi ha molts interrogants que no fan que ens sentim segurs precisament.
L'ABC apunta que no acaba de casar el traçat dels anomenats corredors turístics amb la quarantena imposada pel govern espanyol. I en aquest mateix diari, Antonio Burgos diu que si això és la nova normalitat, és de bojos.
I encara més contundent és Luis Miguel Fuentes a El Independiente, que conclou: aquí no vindrà cap turista per posar-se a la banyera en remull durant dues setmanes.
La notícia que fa la volta al món.
Doncs precisament que el comissari d'Afers Econòmics de la Unió Europea considera possible la temporada turística d'estiu a Europa. Paolo Gentiloni recomanarà avui mateix fer una obertura gradual de fronteres les properes setmanes en les zones que tenen una evolució favorable de la pandèmia de coronavirus. La Comissió Europea, que es reuneix avui per tractar aquesta qüestió, també té la intenció d'adoptar una sèrie de directrius i recomanacions pels viatgers que inclouran distàncies de seguretat en hotels, restaurants i mitjans de transport, com els trens i avions. Països com Àustria i Suïssa ja han demanat formalment que s'acabin els controls de fronteres a partir del juny. En canvi, l'estat espanyol ha imposat una quarantena, com dèiem, de 14 dies per tots els viatgers que arribin d'altres països. Ho avancen diaris com el Zeitung o El País.
Avui el gran protagonista dels diaris és, òbviament, Xavier García Albiol, després de recuperar l'alcaldia de Badalona 5 anys després. La majoria de diaris catalans reparteixen la responsabilitat entre els partits d'esquerres.
La Vanguardia assegura que el fracàs de l'acord no és una crisi puntual, sinó la conseqüència d'un desacord entre els dos partits que ve de lluny. Per això conclou que si manté aquesta fractura, l'oposició no ho tindrà fàcil per treure-li la vara d'alcalde Albiol.
El periódico també reparteix les culpes entre els partits de l'esquerra i diu que cap d'ells és aliè al fiasco. Lamenta que hagin actuat obeint una dinàmica exclusivament local i apunta que la incapacitat d'arribar a pactes tindrà conseqüències també en l'àmbit català i espanyol per lluitar contra l'extrema dreta.
I Xavi Xirgo al Punt Avui diu que no és cap sorpresa que Albiol recuperi l'alcaldia després del paperàs. Diu que van fer els partits anomenats progressistes. Lamenta que triomfessin les desavinences, les desconfiances, els recels i els retrets, i diu que tots han fallat.
En canvi, n'hi ha d'altres que centren directament les crítiques en el PSC.
Pilar Rahola a La Vanguardia reconeix que Sabater hauria d'haver jugat les seves cartes amb més intel·ligència, però acusa Iceta de fiasco i conclou que ja no sorprèn que els socialistes prefereixin d'alcalde un populista ranci abans que una dona republicana, solidària i progressista.
Vicent Bartal a VilaWeb diu que els qui encara confien en pactes amb el PSOE que agafin l'exemple de Badalona, i afegeix que l'obsessió contra Dolors Sabater va més enllà de la persona. És l'obsessió, diu, contra una alternativa en tot, també en les maneres de fer.
Salvador Cot al Món qualifica de tristíssim el paper del PSC a Badalona, que ha quedat clar que ha abandonat, diu, la connexió històrica amb el catalanisme.
I José Antic al Nacional assegura que Iceta ja pot dormir tranquil i diu que és l'altre guanyador del dia a banda del Biol.
L'únic diari que centra les crítiques en Dolors Sabater és l'Ara.
Si l'acusa de no haver sabut veure que el PSC estava disposat a entregar l'alcaldia al Biol i creu que era ella la que havia de cedir des d'una posició de generositat i responsabilitat política, ja que l'alternativa era molt pitjor.
Crònica Global, en canvi, celebra que Albiol recuperi l'alcaldia i diu que ahir es va fer justícia. També carrega contra el PSC per negar-se a pactar l'alcaldia amb el PP i haver contemplat l'opció de governar amb Sabater.
A Madrid, El Mundo, l'ABC i La Razón també celebren que Xavier García Albiol torni a ser l'alcalde i critiquen molt durament la posició dels socialistes.
El Mundo diu que Albiol és alcalde malgrat el PSC, a qui descriu com el tonto útil del separatisme, i considera que un dels majors llasts en la defensa de l'estat de dret a Catalunya és la pulsió nacionalista dels socialistes agreujada per Iceta.
La Razón considera lamentable i ridícula l'actitud del PSC. El diari celebra que s'hagi imposat l'opció que més sintonitza amb Badalona i els seus problemes reals.
I a l'ABC, José María Carrascal parla del miracle de Badalona i es pregunta si això marcarà un canvi de tendència a tot Catalunya.
Les 8:21. Alguna cosa, no estic... temps per res. No riguis, perquè em fa molta il·lusió. És que hi ha coses a la vida que em fa molta il·lusió.
Sí. És momentazo, això.
Sí, és un momentazo. Però clar, com que per perdre... Ara t'estic gravant. Llavors què passa? Que apareix la diva, que no vol ser... És Hitchcock, que és Paris Ramos, que si no Paris Ramos, no. I ara apareixen tots els planos.
Si les coses no canvia res.
Ha tornat, és a dir, tornar a veure la Polls una altra vegada. Ai, sí. Bon dia, Polls, què
bon
tal?
Bon dia, com doncs està? Mira, estic segura. Guarda, que més d'un cop...
Metres,
veus? No, pots acostar-te. Doncs que més d'un cop, mentre et raspalles les dents, Jordi,
sí,
o estàs menjant una poma, saps allò que de sobte veus que et sagnen fins i tot les genives?
Tot sagnen.
Que sí? Doncs si la resposta és que sí, has de saber que la boca t'està fent un senyal d'alerta i el que necessites és gingilàcer. Prova-ho, gingilàcer. Té una fórmula específica que ha demostrat que redueix el sagnat gingival en només 48 hores. Gingilàcer, us anirà bé.
20 minuts i les 8.
Renfe informa. Renfe incrementa l'oferta al servei de Rodalia de Barcelona els dies laborables respectant els nivells d'ocupació marcats per les autoritats. Els nous horaris es podran consultar a través dels canals d'informació i atenció al client de Renfe i Rodalies de Catalunya. Nosaltres et portem. Tu sigues responsable.
Renfe, Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
19 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Aquí se li entrevessarà aquest matí el Xuxu.
Aquest matí els milers de ciutadans que s'han quedat atrapats a l'estranger per culpa de la pandèmia, si per casualitat llegeixen l'article de Joaquín Luna a La Vanguardia. Els titlla de nous rics i els acusa d'haver-s'ho buscat. Diu que la pandèmia va arribar a càmera lenta i afegeix milers d'espanyols es van espavilar, es van gratar la butxaca i van interrompre els seus viatges, mentre que uns altres milers van optar per veure-les venir i després, arribat el moment, exigir sense autocrítica que el retornem a casa a preu d'amic. Per això defensa el paper del cos diplomàtic i recorda que una ambaixada no és una agència de viatges. Tampoc no disposa de mitjans il·limitats, llevat que vulguem gratar-nos més la butxaca i patrocinar la irresponsabilitat. I acaba dient que el ciutadà espanyol té un problema etern. Està convençut que l'Estat és el seu pare vitalici el que rescata i paga els seus mals negocis.
Qui ha donat explicacions?
Doncs el cardenal arcabisbe de València, Antonio Cañizares, en un article a La Razón, defensa que se saltés el confinament i obrís la basílica de la ciutat. Defensa que no està prohibit obrir les portes d'un temple i mostrar una imatge de devoció pel poble. Diu que l'arcabisbat segueix minuciosament les mesures de seguretat. De fet, acusa l'Ajuntament de mentir i conclou: estic molt tranquil perquè ningú em pot acusar d'haver comès res il·legal. Sempre hi ha nerons que acusen amb falsedat.
La pedofília, Albert, surt de les profunditats de la xarxa.
Segons dades de la Guàrdia Civil, a finals d'abril el tràfic d'imatges i vídeos de contingut pedòfil havien augmentat un 500% a les xarxes socials durant l'estat d'alarma. Un informe d'aquest cos de policia afirma que l'increment va ser en diverses plataformes, però també al Deep Web, on no rastregen els motors de cerca. L'augment, en tot cas, va desbordar totes les expectatives a les xarxes socials, com Facebook, Instagram i aplicacions de missatgeria com WhatsApp i Telegram. Els experts fan una crida a la cooperació internacional i que les plataformes digitals assumeixin la responsabilitat dels seus continguts. Ho llegim a Público.
Indemnització milionària de Facebook als seus moderadors.
Aquesta xarxa social haurà de pagar 52 milions d'euros als moderadors que han patit estrès posttraumàtic revisant el contingut que els usuaris volen penjar. La indemnització no es farà només als treballadors que han hagut d'abandonar l'empresa, sinó també als que encara hi treballen. Aquests últims, a més, també se'ls compensarà per danys i rebran assessorament per continuar fent la feina. Aquesta decisió es remunta a fa 2 anys, quan una exmoderadora de Facebook va demandar l'empresa per la constant exposició a imatges relacionades amb abusos sexuals infantils, violacions, tortures i assassinats. Ho llegim a The Guardian.
Augmenta la venda de piscines.
Sí, de fet, és un dels resultats de la incertesa que els espanyols tenen de cara a les vacances d'aquest estiu, i és que la contractació de piscines d'obra, però sobretot les desmuntables, s'ha disparat durant les últimes setmanes i, de fet, ha convertit aquest sector en un dels menys afectats per la crisi. La popularitat de les piscines que es poden muntar supera les d'obra, ja que el preu també acostuma a ser bastant més econòmic. Per exemple, els dos models més venuts per Leroy Merlin costen entre 149 i 229 euros, i l'empresa de bricolatge i construcció assegura que durant aquest maig ja ha notat notat un increment del 150% en les vendes d'aquest tipus de piscines. El que ha cridat l'atenció aquesta companyia és que la demanda s'hagi activat abans del que és normalment habitual. Ho hem llegit a la Razón.
La venda de cervesa s'esbrava.
Sí, tot i que se n'ha multiplicat el consum a les cases, les vendes han baixat un 40%. El motiu ha estat, segons la patronal del sector, la caiguda de les vendes al sector de l'hostaleria. I això que durant aquestes setmanes de confinament els supermercats han registrat un increment de la facturació de cervesa del 70%. Aquesta dada, però, no ha estat suficient per compensar la patacada pel tancament de bars i restaurants. De fet, un 67% de la ingesta i un 80% de la facturació prové dels establiments i no pas de les llars. Ho llegim al Punt Avui.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Una part d'un coet xinès cau de manera descontrolada a la Terra. Mònica?
Ho va fer dilluns sobre l'oceà Atlàntic i pesava més de 17 tones. Els científics patien per si queia sobre alguna població, però la part central de més de 30 metres que va sobreviure a la caiguda van a parar a l'aigua. Formava part d'un coet que va llançar el 5 de maig a Mèxic. La Xina va fer part de la feina, després va tornar a l'atmosfera. Des de l'any 1991 on entrava al nostre planeta un objecte tan gran sense cap tipus de control.
I un atac informàtic pot posar al descobert informació de molts famosos.
Sí, un bufet d'advocats de Nova York ha confirmat que ha patit l'atac d'uns pirates que han accedit a 750 gigabytes de dades dels seus clients. La informació robada inclou clàusules confidencials a contractes com el de l'última gira de Madonna, però també d'altres famosos com Lady Gaga, Bruce Springsteen, Mariah Carey i Robert De Niro. El bufet d'advocats no ha revelat la quantitat que aquests pirates demanen per tornar les dades robades i que també inclouen correspondència privada, noms i direccions de correu electrònic. Se'n fa el ressò de Times.
Premsa econòmica, 7:45 del matí, Espanya a la cua d'Europa de la implantació del teletreball.
Sí, és la conclusió d'un informe del Banc d'Espanya que calcula que el 30% dels espanyols podrien treballar habitualment des de casa, una xifra que ara s'ha assolit durant el confinament. Aquest percentatge contrasta amb el que hi havia precisament abans de la pandèmia, que era de només un 7,5%, una dada que queda lluny de la mitjana europea, que actualment se situa en el 13,5%. Segons el 5 dies, Holanda i Suècia són els països on més està implantat el teletreball, amb percentatges del 38 i el 33% dels treballadors respectivament.
Ryanair escalfa motors.
L'aerolínia irlandesa de baix cost ha anunciat que tornarà a volar a partir de l'1 de juliol. Això sí, només operarà el 40% de les rutes que té actives actualment. Tot plegat, però, dependrà de la decisió final de les autoritats a l'hora d'aixecar les restriccions vigents.
I la rentadora de l'Ortuño?
Doncs puja lleugerament. El preu de la llum serà una jornada sense gaires alternatives. De fet, durant tot el dia el preu de l'electricitat es mourà entre els 25 i els 27 euros per megawatt hora.
Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia.
Pel que fa a la premsa esportiva, el Barça descarta tornar una part dels diners d'aquesta temporada als seus abonats.
Des de la directiva consideren que en aquest context de crisi caldrà trobar una bona solució pel club i alhora també cuidar els abonats que trigaran un temps a tornar a veure un partit al Camp Nou. És per això que es vol tenir un gest amb ells, però de cara a la temporada vinent. L'Atlètic de Madrid, per exemple, ha anunciat que aplicarà un 20% de descompte en l'abonament de l'any que ve. En canvi, també hi ha clubs que aquest any tornaran la part proporcional de les jornades que aquest estiu es juguin a porta tancada, una opció que, com dèiem, el club blaugrana ja descarta d'entrada. L'Espanyol, per la seva banda, demana paciència perquè encara no ha decidit què fer. Ho llegim tot plegat al diari Ara.
Guerra oberta a la junta directiva de l'Associació de Futbolistes Espanyols, a l'AFE.
Segons explica el diari Marca, cinc vicepresidents de l'AFE han presentat una denúncia contra el president David Aganzo per uns suposats delictes continuats d'administració deslleial, suborn i revelació de secrets. A l'escrit, els directius calculen que el perjudici econòmic causat al patrimoni del sindicat seria d'1.600.000 euros, tot plegat després que un extreballador del sindicat acusés Aganzo de cometre presumptes irregularitats per aconseguir informació fiscal d'un altre sindicat de futbolistes. Aganzo, de moment, diu que no pensa dimitir i ja ha anunciat una resposta legal contundent.
La notícia fric. Jordi Saumell, bon dia.
Bon dia. A Florida, una trentena de persones s'han manifestat al carrer per reclamar que tornin a obrir els gimnasos. Com a mesura de protesta, els concentrats s'han posat a fer flexions i sentadetes, allò que també es coneix com a sentadilles, a la vorera, per demostrar que si ho poden fer a l'aire lliure, també ho poden fer en un gimnàs.
Avui dimecres fem la lectura de la premsa del Cor en Diagonal.
La revista Hola publica les fotografies que demostren la relació entre l'advocat Alfonso Merlos i la presentadora de televisió Alexia Rivas. Són les primeres imatges, diu la revista, de la parella junta després del Merlos Gate, aquell moment de teleconferència que va destapar la relació de tots dos. La parella enxampada passejant junta al gos de Merlos faria un mes que està sortint, diu la revista. També a la revista Semana posa portada la fotografia que confirma aquesta relació de Merlos i Rivas i a més destaca, d'altra banda, els problemes que el coronavirus ha portat a Isabel Pantoja perquè la pandèmia ha aturat molts dels projectes previstos en el contracte milionari que va firmar amb Mediaset. I a lectures llegim que una de les filles de Maria Teresa Campos, Carmen Borrego, té el coronavirus, porta 17 dies tancada i aïllada en una habitació on diu que gairebé no pot dormir per ansietat.
Atenció, eh? Alfonso Merlos, Alexia Rivas, Carmen Borrego. La lectura de la premsa del Cor en Diagonal avui amb Nacho de Sanahuja i Ramon Bartolí promet, perquè jo crec que no em coneixen a cap dels tres, però en fi. I avui, que és la Mare de Déu de Fàtima, és l'aniversari de...
L'actor Robert Pattinson, Crepuscle, El Faro i el pròxim Batman, que fa 34 anys. L'actor Jordi Sánchez, Plats Bruts, La que s'hi avecina, Crampa, 56 anys. 56, el músic i cantant Stevie Wonder, For Once in My Life I Have Someone Who Needs Me, 70 anys.
Només?
Sí, jo també creia que era més gran.
Jo també, Stevie Wonder, 70 només, sí.
I Harvey Keitel, quan ens hi poses?
Bueno, ara perquè ho acabo de veure, i em sembla molt gran. Em pensava que era més jove, veus? Sí, sí, el refecte sí. Al contrari.
Actor de Reservoir Dogs, Taxi Driver o El Piano fa 81 anys.
Ah. Quina contraportada no ens podem perdre avui en Factor Energia, Albert?
La de La Vanguardia, que parla amb el periodista nord-americà Will Hunt. Explica que des que als 16 anys va descobrir un túnel abandonat a sota de casa seva, no ha deixat de recórrer el subsol per tot el món. De les seves exploracions subterrànies en destaca dues. La mina sagrada Wilhelmina, a Austràlia, on va trobar el vermell més profund, pur i vellutat que havia vist mai, i unes catacumbes sota París amb habitacions secretes i fins i tot una sala de cinema amb bancs de pedra. Hunt assegura que el subsol és tan salvatge i divers com una selva tropical.
Confis, sóc el confinat locutor i us presento Queda't a casa, una tarifa que ofereix un 25% de descompte mentre estem confinats i es dispara el consum energètic. 900 850 000 o factorenergia.cat. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Question Challenge.
Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sapigueu que avui comencen les preinscripcions escolars. Arran de la pandèmia, la majoria es faran telemàticament fins al 22 de maig. Els que no puguin fer-la així podran demanar cita prèvia als centres escolars per anar-hi la setmana vinent. L'OMS recomana que quan tornin les classes presencials es mantingui un metre de distància tant a les aules com al pati. Pedro Sánchez es planteja demanar la pròrroga d'un mes de l'estat d'alarma en comptes de 15 dies. Fins ara ha trucat als dirigents del PP, Ciutadans i Junts per Catalunya per demanar-los suport. El PP ja li ha dit que no. La Generalitat anunciarà entre avui i demà si proposa que alguna regió més passi a la fase 1 del desconfinament la setmana que ve. El govern català apunta que l'increment de contagis és perquè ara es fan més testos a les residències. Preocupació a Tarragona per l'incompliment de les distàncies de seguretat a algunes de les terrasses dels bars que han tornat a obrir. L'Ajuntament ha posat en alerta la Guàrdia Urbana i Protecció Civil i posarà multes si troba noves infraccions. El sector del turisme posa el crit al cel arran de l'anunci del govern espanyol d'imposar una quarantena de 15 dies a tots els que vulguin accedir, i creu que això espantarà els estrangers que plantejaven venir a l'estiu. El nou alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura que torna al capdavant de la vila per gestionar un dels moments més difícils i promet mà estesa. Fèlix Millet, Jordi Montull i l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, tenen fins al 25 de juny per entrar a la presó. L'Audiència de Barcelona ha decidit executar la sentència del cas Palau un cop l'ha confirmat el Tribunal Suprem. 8 i les 8.
Sabies que el 85% de professionals que tenen un màster o postgrau tenen més possibilitats d'aconseguir una millora laboral? A ESIC podràs formar-te per liderar nous models de negoci, les eines per crear, emprendre i dirigir des del màrqueting i el management més innovadors. En moments de canvi, forma't. A ESIC oferim assessorament personalitzat online. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona.
Atenció! Si tens una hipoteca referenciada a l'IRPH, recupera els teus diners sense sortir de casa. Un advocat de Bufete Rosales contactarà amb tu per videotrucada i un missatger recollirà gratuïtament la documentació. Lluitem junts contra el Covid-19. Informa't a bufeterosales.es o al 93 58 511 44.
Gent amb il·lusió.
Hola, em dic Raquel. Soc mestra de suport del CREDB 11 Barcelona i el que m'agradaria fer el primer dia que torni a treballar amb normalitat és arribar a les escoles, escoltar el xivarri dels nens i nenes i, el més important de tot, abraçar els meus alumnes, amb els que tinc un vincle molt especial i els que trobo molt i molt a faltar.
Amb aquesta actitud tot sortirà bé. Grup Social 11. La il·lusió us supera tot.
Quan realment necessites ajuda, és en els moments difícils. Verti o fals?
Ara a Verti, en contractar les nostres assegurances, podràs fraccionar el pagament. Entra ara a Verti.es.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
6 minuts i les 8. Parla aquest matí el Nacho de Sanaúja. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? De la UAR. Hola, doncs tal com us deia ahir, aquests dies estic fastiguejat sense feina i, clar, vaig escoltant ràdios i televisions d'aquí i de l'altra banda de l'Ebro. D'aquí del país no diré res perquè sempre reben els mateixos. Però és que allò d'allà és molt gros, eh? Allò dels mitjans castellans. Supuren una castellanó. Per començar, els informatius estatals parlen de Barcelona a partir del minut 27. Amb sort, no havíem quedat que som tots espanyols. Ah? Doncs si han de rememorar el concert dels Beatles, hi ha dues opcions. El de les ventes i el de la Monumental. Cal que us digui quin és l'únic que recorden. I després la ràdio, és la del meu amic aquell també implantat. Per exemple, les publicitats són d'una castellanó. La meitat són restaurants aquests cochinillos per homes a negocis. Bueno, de fet, és per comercials que els fan sentir com si fossin homes a negocis. I l'altra meitat d'anuncis són de metges i clíniques per irritacions a colon, flatulències, diarrees i restrenyimiento. Bueno, jo que creia que la cultura aquesta del petirrot era cosa nostra. Mare meva, vinga, adiós.
Ai, Déu. Anem al quiosc de Balmes, el nostre CNI particular amb Santi Balmes. Bon dia.
Hola, molt bon dia des del CNI, al Centre de Notícies Intrascendents. Al Japó i a d'altres països d'Orient, tot sigui dit, no només al Japó, s'ha notat un increment de delictes perpetrats per gent gran, concretament amb més de 65 anys, amb la intenció de poder ingressar uns dies a la presó. Són gent que en cap cas volen molestar els seus fills, els quals es troben en edat d'estar treballant una barbaritat d'hores al dia, i al no voler ser molèstia, doncs aquesta gent gran cometen petits robatoris per passar uns quants dies, encara que siguin uns quants, visquen a una presó on mengen i dormen de franc, i suposo que en millor companyia que en la seva habitual solitud. La gent gran, una de les grans assignatures pendents del segle XXI. Vinga, bon dia.
Bon dia, Santi. Veiem com està ara el bitxo anglès, és a dir, el coronavirus al Regne Unit amb el tabloide de Lou Martin.
Anglaterra es pregunta quan tornarà el futbol. I arribes a aquest punt, caldria recordar l'Albert Xadico, un taxista de 34 anys que durant un partit a un camp de 5 per banda va saltar una tanca per anar a buscar la pilota i no va tornar viu. Va tocar un fanal i es va electrocutar. Va morir aquella nit, uns dies després, no ho recordo bé. Va succeir el gener del 2016, a Portsmouth. Una sentència del jutge va provar que la caixa de control d'il·luminació estava en mal estat i no havia estat inspeccionada des de feia quasi un any. Va obligar a indemnitzar la família i a millorar les mesures de seguretat de les pistes de tot el país, que són milers. El 5 per banda és una modalitat de futbol que practiquen més de 4 milions de persones a Anglaterra i quasi 1,5 milió són federades. El juguen equips de cambrers, de cuiners, gent del pub, col·legues de la facultat o de la feina, amics de tota la vida. L'Albert Xadico, taxista, va morir anant a buscar la pilota. I mentre la illa s'enfonsa, s'infecta, la gent juga a futbol i jo em quedo a casa.
3 minuts i les 8. Moment per repassar el bo i millor de la competència des del vell mig de la Diagonal de Barcelona, en confinament però d'ahir. David Solans, bon dia.
Bon dia. El GEP creu que el coronavirus és culpa del règim polític actual.
Hi havia coronavirus amb aquest dictador espanyol? Perquè quan Franco, que jo sàpiga, tothom parlava de la seguretat social i dels pantanos, però ningú parlava del coronavirus, perquè no existia.
No hi havia coronavirus, però hi havia gana, hi havia fam, hi havia malalties, hi havia xarampió,
No se n'ha parlat prou del doctor Francisco Franco. El doctor Franco, l'Oriol Mitjà d'un sol testicle.
Allí ja, sisplau, prou. S'ha acabat.
2 minuts i les 8 del matí. A les 8 en punt arribarem amb la ràdio vintage i els discos sol·licitats a través del 669-1010, com ha fet la Sílvia.
Hola, bon dia, em dic Sílvia, soc de Bàscara i vull dedicar la cançó al meu germà Lluís, la seva família, i a la meva cosina Olga i la seva família, que viuen uns a Sant Cristóbal de les Cases i altres a Virgínia, Dudos, Miss Sarajevo i Pavarotti, i dir-los que els hi trobo molt a faltar.
Thank you.
Recordes el teu primer petó? Primer vas assajar amb la mà, el mirall, el vas recrear al cap, fins a sentir que estaves preparat. Ara tornaràs a sentir moltes coses com la primera vegada. I als serveis autoritzats SEAT volem que ho tinguis tot a punt. Per això, li fem una revisió gratuïta amb servei de recollida. SEAT Contigo, què necessites avui?
Son las...